La veu dels indignats a Ràdio Pollença. Hush now. 5:21, comença la veu dels indignats. Donem la benvinguda a aquesta hora baixa de divendres. Sant Andamià, José, com estàu?
Hola, ¿cómo va?
Buenas tardes.
Buen año, me parece que
sí. Sí, estamos de vuelta.
Ben retornats, eh? Fa estona que no veníeu.
Hem fet més vago que la de la cera.
I no, vinga, posar-se dos piles. Endavant.
Sí, 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 que han passat moltes coses i la situació està molt oscura, molt oscura.
Bueno, pero vamos.
Bé, però començam amb
un... Año nuevo, vida nueva.
Començam amb un article, qualque cosa que vàrem fer a un institut en relació quan estaven davant i xerraven de les bruixes de Salem.
Sí, és un poco, és una, no sé, com diria, un cuento para empezar el año con nuestros programas. Es simplemente un cuento que tenga una cierta moraleja, ¿no? Una lección ahí en una escuela de secundaria, ¿vale? Están aprendiendo, nos ponemos en situación, se están aprendiendo sobre los juicios de brujas de Salem. Es en Estados Unidos, donde se juzgaron a más de 200 personas y se ejecutaron a 19. Salem era un pueblecito, de creo que era de Minnesota o algo así, y se les juzga a 19 por brujería y se les ejecuta, ¿no? Entonces el maestro, enseñándoles sobre esto, les propone a los alumnos y alumnas un juego. Entonces dice, el juego, las reglas van a ser así. Os voy a decir al oído a cada uno de vosotros si sois una bruja o una persona normal. Y el objetivo del juego es construir el grupo más grande posible que no tenga una bruja en él. Al final, cualquier grupo que incluya a una bruja va a perder el juego. Los adolescentes se lanzan a interrogarse unos a otros. Se forma un grupo bastante grande, pero la mayoría de los estudiantes se dividen en grupos más pequeños y exclusivos, rechazando a cualquiera que ellos pensaban que tuviera una pizca de culpa, es decir, que fuera bruja. En un momento dado, dice, de acuerdo, dice el maestro, tienen sus grupos, es hora de averiguar cuáles son los que fallan, es decir, cuáles tienen una bruja, ¿no? Entonces, vamos a ver, que todas las brujas, por favor, que levanten la mano. Nadie levanta la mano. Los adolescentes están confundidos y le dicen que en realidad se había saltado las reglas del juego. Entonces el maestro les contesta, realmente me salté las reglas del juego, alguien en Salem era una bruja de verdad, o todos siempre habréis creído lo que se os ha dicho. Así es como se le enseña, de alguna manera, en plan gráfico y que tú lo veas bien, lo fácil que es dividir una comunidad. En un mundo en el que estamos viviendo, que estamos viendo el aumento de todo, de la cuestión esta de la inmigración y cómo el se trata al diferente, cómo, en definitiva, cosas que nos dividen y cómo lo fácil que es dividirnos, ¿no? El rechazar, el señalar chivos expiatorios. Y el dividir, en el fondo, parece que nos protege, pero en el fondo nos destruye mucho más de lo que nos protege, ¿no?
És lo que es crear enemics i així tenir la població preocupada, si hi ha perill i això, i de vegades tot és un invent o quasi. Seguim amb una situació com allò m'al·lucina. M'al·lucina, ja m'he al·lucinat moltes vegades, però me segueix al·lucinant el que passa, el cinisme i la hipocresia en aquest món, aquest polític, aquest mitjà de comunicació, i xerrant de Venezuela. Venezuela, que és una vergonya total per nosaltres. El que està passant i el paper que està jugant la Unió Europea i Espanya dins aquí, seguint l'estela dels Estats Units com l'imperialisme yanqui de sempre dins Sud-amèrica. Sabeu que hi ha una persona, el president de l'Assemblea Nacional, que ell tot sol, perquè sí, després de xerrar amb en Trump i la gent dels Estats Units, que ja varen avisar la Unió Europea abans de que ho fes, de que ho faria, s'autoproclama president de la República. Allà a Venezuela, a veure si qualcú, suposo que tots ho sabeu, però el sistema no és com aquí, és igual, és per escoltar des de França la delegació, hi ha unes eleccions per elegir president. Aquí, com que tenim un rei, no hi ha eleccions d'això. Per tant, hi ha unes eleccions per l'Assemblea Nacional, per el Congrés, que diguéssim, i després hi ha una selecció diferent per el president. Xerren de que és dictadura, però nosaltres, que estic xerrant d'acord amb en José, no és que recolzem en Maduro el que està fent, és que el que està fent la comunitat internacional i el mateix aquest Juan, com se diu, Juan Guaidó, és totalment al·lucinant a nivell de jurisprudència, de política, de lo que és les normes internacionals, que ja ho hem vist a Iraq, a Kosovo, etc., a Líbia, que però és preocupant que tot l'entramat jurídic o de costums que hi ha de relacions internacionals se votin i s'intervengui de qualsevol manera. Sabeu que hi ha possibilitat que hi hagi intervenció armada, cosa que Unió Europea se posa de guapa i diu ah, no, això no ho volem. Bé, aquest senyor, sense que ningú més que als Estats Units li digui, se diu, ah, no, els presidents són jo, no és el que ha llegit el poble. No, pot ser dictatorial o no, però allà hi ha unes eleccions cada cert temps, per tant, hi ha un moment que toca eleccions per president i en Maduro s'ha de presentar a les eleccions si vol seguir de president o no. No és un puesto com aquí en Franco que pot ser indefinidament una persona president, hi ha unes eleccions i a les darreres va haver observadors internacionals, cap problema. Digues, José, ser, no?
No, la qüestió moral de l'assumpte jo crec que està claríssima, no? O vamos, por lo menos, hay gente que podrá querer, no le gusta que Venezuela sea un país más o menos con un carácter socialista, entonces le gustaría que fuera más capitalista, etcétera. Entonces sí que le gustaría cambiar ese gobierno que hay porque haya otro. Yo ahí no entro. Lo que sí que entro es con la mía en la cuestión de esa legalidad y la ilegalidad grandísima que hay a la hora de hacer las cosas en la política internacional. Esto es lo que está pasando.
En 1986, la Cort Internacional de Justícia, quan hi havia el problema que semblant aquí, Nicaragua, quan hi havia la contra Nicaragua i els Estats Units hi intervenien financiant una guerra allà, ho va declarar tacitament que el principi de no ingerència. No es pot intervenir un país perquè sí, perquè jo m'agrada més un, perquè jo m'agrada més l'altre, perquè tinc uns interessos econòmics. Ei, tot això es va a la merda. Mèxic també té la doctrina Estrada de no interferir en les situacions dels països de Centro i Sud-amèrica. El dret internacional també xerra del principi d'efectivitat que el que té el govern real és el que controla el país, l'exèrcit, funcionaris, etc. Què fan aquesta persona? Que de cop una persona se diu, ell, jo som el president. Per què? Perquè tenc els Estats Units a darrere, que és el que comanda. I els Estats Units saben què és. Ahir van parar una pel·lícula aquí en un club, la nit de 12 anys de la repressió a Uruguai en temps de la dictadura, en el que després seria president en José Mujica i dues persones més, un escriptor que després va ser ministre, terrorífic. Tot això se feia en la creixença dels Estats Units i entrenats els militars dels Estats Units, perquè en aquell temps s'havia d'acabar amb el comunisme. Recordeu tota la història, si voleu, de Sud-amèrica? Primer, si qui no ha llegit, vos recomano Les venes abiertes d'Amèrica Latina, d'Eduardo Galeano. Com sabeu, primer la intervenció d'Anglaterra i després, quan predomina els Estats Units, recordo, quan jo era jovenat, s'aginava del poder de la United Fruit Company, etc., que posaven governs, llevaven govern. Als Estats Units li interessa molt de part d'Espanya, del món, Iraq, Líbia, tot això. Ho xerrarem d'ara, les qüestions econòmiques, però hi ha unes qüestions econòmiques relacionades especialment amb el petroli. Ja ho ha dit l'assessor de seguretat, en John Bolton, sí, que ja ha xerrat amb les companyies petroleres dels Estats Units perquè produeixin el petroli o tractin el petroli venezolà i a Venezuela. Per tant, està clar el que és això. I en José m'ha passat avui un vídeo d'en Trump quan la guerra de Líbia, en el 2011, que se queixa de que han intervingut sense arribar a un acord amb els rebels de que els donin el 50% del petroli, perquè si han d'actuar, han d'actuar en relació amb el petroli, etc. I en Bolton també ha dit que això canviarà les coses per als Estats Units, perquè tindrà més petroli, etc. O sigui, que són els mancos aquests són un cine descarats, i una de les coses que van pel petroli, com van fer a Iraq, una guerra il·legal, etc., no poden donar cap lliçó de moralitat, ni d'ètica, ni de democràcia. I després van anar a controlar Sud-amèrica i a donar un càstig a Venezuela per haver-se pujat això, haver nacionalitzat el petroli, etc., en lloc de deixar-li a les seves grans multinacionals, com va fer la Unió Europea en Grècia, també, donar lliçons de que ningú se mogui. Per altra banda, també ha vist avui un dels documentals que concursen, han arribat a la final dels Premis Goya, un de documentals curts, Gaza, que el cardenal, l'arcabisbe de Madrid ha amenaçat en el barri, en la parròquia Sant Carlos Borromeo de Madrid, de que no la posi perquè hi ha pressions jueves, i sabeuen el que passa a Gaza, en la que essències dels Estats Units, un estat aïllat, el que fa Israel, etc. El que fan aquest país, Israel, per exemple, és un exemple claríssim, tant de temps sense complir les resolucions de les Nacions Unides, etc. I ara fan una ingerència així a Venezuela, perquè i la Unió Europea, vergonya, i com pot donar a un país per damunt, qui pot dir sí, te don 8 dies a un altre país perquè facis el que jo dic. Per favor, això és pura ingerència, com és. I avui se queixen de que si la policia ha anat fins a la casa d'en Guaidó i volia veure, però si una persona se diu que és president sense cap legalitat, cap ni una, que mos diguin quina legalitat té aquest senyor quan diuen que se'n va i que el reconeixeran president, quina legalitat té aquesta persona? Si no té cap legalitat, doncs és normal que la policia vagi a veure què passa. El que no entenc, supos que és que encara estigui lliure, perquè si un tio se'm digui jo som el president d'aquí, per la cara... No.
Porque eso sería también hacerle el juego a los americanos, ya está claro. Vamos a ver, en Colombia hay más de 5.000 soldados que se están entrenando para entrar en Venezuela. En la Guayana está pasando lo mismo, en Honduras está igual. Todo esto forma parte de un plan, que se trata de desestabilizar ahora países que no están dentro de la esfera norteamericana. Y estos países ahora incluyen todo Sudamérica. Esa es la cuestión. O sea, si los americanos no chupan, no sacan, no extraen riqueza de esos países, pues directamente lo que hay que hacer es desmantelarlos. Entonces, mi gran opinión, que está aquí, escrita en muchos círculos, la mayor parte del mundo no está de acuerdo con lo que nos están nosotros informando aquí en Europa. Como dice Damián, el que la Unión Europea se doblegue a los intereses americanos es deplorable. El resto del mundo, estamos hablando de la mayor parte de la población del mundo, estamos hablando Sudáfrica, Canadá, Sudáfrica, India, Rusia, China, etcétera, etcétera. La mayor parte de los países africanos no están de acuerdo con lo que está haciendo América en Venezuela.
Estados Unidos.
Esa sí, es mi historia. Siempre hablo de los americanos porque en realidad quieren son la doctrina Monroe, que era toda América nuestra, ¿no? Pues eso es lo que quieren hacer. En el fondo, lo que están haciendo es un interés que es llevarse el país que hay actualmente que tiene más reservas de petróleo, Venezuela, aunque sea un petróleo caro de extraer, pero resulta que los americanos no tienen ninguna multinacional suya allí para sacarlo. Conclusión, si yo no chupo del bote, se rompe el jueguito.
És el que han dit abans, que les dues qüestions, una és aquesta econòmica, en John Bolton també ha dit, aquest assessor de seguretat d'en Trump, és una oportunitat de negoci, tenen molt en joc, vull dir, més clar, aigua de lo que passa allà, i després també el polític, Amèrica, la Latina Monroe, Amèrica, tot el continent americà és nostre, i per tant s'ha de fer el que nosaltres volem, i aquests s'han aixecat, ara és l'hora de donar-li una castanya perquè la gent vegi el que pot passar a tota la gent que no s'ha acota a lo que feim nosaltres i les nostres multinacionals. Per això li han llevat ara tancat tot les comptes del petroli perquè no tingui dos bés i en el mateix moment l'altre és que s'anomena president d'editar. Ara van d'ajuda humanitària de fora, te lleves dos bés amb els amics d'Estats Units i aconsegueix que ell amb dos bés de països i d'organitzacions i CIAs i fundacions ven que du dos bés amb ajuda humanitària. Molt trist, molt trist, molt trist el paper de la Unió Europea, molt trista.
Bueno, i el senyor Sánchez.
El senyor Sánchez.
Senyor Sánchez, que llame.
Per no cerrar les declaracions d'en Guerra, que ja són al·lucinants.
Exacto, que llame, que Guerra i Sánchez. Sánchez ja que diga, le llame a Maduro, que és un dictador. Pero bueno, puede ser un dictador, pero es que el otro que viene, ¿qué va a ser? O sea, es que esa es la cuestión, es mide, pesa, tú estás de jefe de gobierno, te puedes bajar los pantalones porque América manda, pero cállate un poquito, por lo menos.
Sí, porque o sea, es diferente que se esté comportando una persona dictatorialmente o autoritariamente, como va a fer aquí en la mayoría absoluta, o en Felipe González, y una otra cosa es que si un país en un sistema dictatorial que no hi hagi eleccions i lliures i per tant se perpetuï per sempre aquesta persona. Recordar que a Bolívia, a més, sea, no com aquí, que a mitjan mandat se pot fer una recusació i se torna a votar. Per tant, terrible.
Sí, no tiene...
Terrible, el
problema
no
es que...
No tenen cap ni peus el que estan fent, bé, té cap ni peus el que estan dient.
Tiene mucho, es un cambio de sistema.
I augmenta, que xerrarem avui un pinzellada, però més endavant, esperit realment que hi ha en el món, perquè i la pugna Estats Units, Xina, Rússia, etc., la situació s'agreuja per... Mireu totes aquestes intervencions que han fet, Líbia, Iraq, Afganistan, la bé que han anat, els Estats Units, molt de corrolla, molt de cuentos, les multinacionals poden seguir guanyant molt de dobbers, i les indústries armamentístiques, però el que estan fent en la situació mundial, terrible. Podeu veure el documental aquest de Gaza per internet, però clar, també, com pot ser que se faci això, en el mateix temps, estiguin recolzant a Israel i el que fa en aquest país o en aquesta justícia espanyola d'aquí que hagin acceptat una denúncia a unes persones d'Esquerra Unida que l'any 13 van recaudar dos bés per l'ajuda humanitària de Gaza i ara els acusen d'haver ajudat a grups terroristes, etc. Passam a un altre tema.
Sí,
Tatsi, una altra situació que també mos canten. Taxi VTC, vehicles de... com es diu? En conductor, no sé què.
Taxis Uber, o sea, o taxis Cabify, és el conflicte de... Que en realitat, bueno, o sea, són diferents coses, però, bueno, el hablar, el mundo del taxi. És que són estas coses que que en realidad hay que cambiar cosas en muchos sitios. El problema es ahora en que cómo repartir el pastel. Y venimos en una cosa. Doy una cifra nada más que salía por ahí. Antes de la crisis que empezara, normalmente en las capitales españolas el taxi tenía un nivel X. Entonces ahora no ha conseguido nunca ganar tanto dinero como entonces. Esa es la cuestión. Entonces el pastel además es que lo tienen que repartir más ahora con estas nuevas formas de transporte que en realidad son muy viejas. Es una historia un poco esclavista lo que estamos llamando con las nuevas tecnologías. Entonces es una cosa que ahora llamando de que porque hay unos trabajadores que se van a quedar sin trabajo, llámese los de estas grandes empresas, son dos, Cabify y Uber. Cada una tiene unas formas diferentes, pero por ejemplo, vemos Cabify, que además es una empresa española, fecha de creación, 5 de agosto de 2011, capital social, 3.000 euros empieza. Actualmente puede tener una valoración superior a los 1.000 millones de dólares en la jerga de los inversores. ¿Cómo funciona esto? Están solamente poniendo de la gente que se queda sin trabajo. Esto en los medios de información que nos cuentan, ¿no?
Una de això, és espanyola, però la seva seu no és a Espanya.
No, és en
Delaware, Estats Units, que és un malament no estigui escrit, és un paradís fiscal que
els impostos són mínims. Claro, porque es el buen sitio donde se invierte. Allí es donde invertimos los fondos de inversión, van y invierten en Cabify, que de eso se trata. La cual ha especulado mucho, porque en realidad Cabify, ¿qué es lo que pasa? Pues es que no tiene trabajadores. O sea, en el fondo son todos choferes independientes que vienen ahí a trabajar para él. Y solamente se lleva un dinero, que en realidad es más de a veces del 50 al 60%, por la historia de tener un sistema informático el cual une a los posibles clientes que buscan un medio de transporte en la ciudad y los conductores que tienen un coche. Esa es la cuestión de que hay. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Barcelona están hablando la Generalitat diciendo que Cabify tiene 5.000 conductores en Barcelona, ¿no? Y estos son los que se van a quedar sin trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estos choferes, la mayoría son autónomos, cobran apenas un 30% de lo que facturan por 12 horas de trabajo diario. Es decir, ganan menos de la mitad de lo que puede ganar un taxista. Eso de entrada, cosa de que la mayor parte de los medios de información no te lo están contando. La segunda es el gran dinero que se está haciendo con las licencias que hay de estas VTC, ¿no? O sea, que son los coches con conductor y tal, ¿no? Y lo de las licencias clama al cielo, ¿no? O sea, la concentración de licencia es actualmente hay 4 operadores que poseen cerca de 10.000 de las 13.000 licencias que hay, con las que operan empresas como Cabify y Uber aquí. O sea, en España, 13.000 licencias. 10.000 de ellas están en manos de 4 señores, 4, ¿vale? Que tienen un valor estimado en el mercado de 400 millones de euros, 450 millones de euros. Todo esto son, si dijeras, los que han dado el pelotazo y ganan cantidad de dinero con estos, más luego las especulaciones que está habiendo, porque estas licencias en un momento dado se han dado algunas hasta 35 euros la licencia. Licencias que actualmente pueden estar valiendo desde 13.000 a 40.000 euros. Eso sí que son negocios, lo demás son tonterías. Y entonces de esto no te habla la historia del señor del PP Casado, que sale diciendo es que no se puede ir en contra del progreso. No, señor Casado, lo que no se puede ir es en contra de una serie de cosas que es, por ejemplo, el taxi es un servicio público y se debe a una serie de leyes, igual que se debe el transporte por carretera, el transporte de viajeros por tren, etcétera. Son servicios públicos de transportes. Estas nuevas empresas no son servicio público. A los taxistas se les hace que tengan unos días de vacaciones al año, se les hace que haya unos días que libren, se les hace una serie de reglas de que se tengan que sacar un carnet de conducir especial, que de que tengan una experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. A todos estos que hay, que están apareciendo nuevos, no se les exige nada de eso, aparte de ya de que el Estado no se lleva ni un duro porque todo está en paraísos fiscales. Entonces, a ver, no hay igualdad de condiciones. ¿Cómo puedes estar jugando el querer tener un mercado súper regulado como es el de los taxistas para que hablen y estén compitiendo con otros que no tienen nada regulado? Entonces, el argumento que oí ayer en una de las teles, de, yo qué sé, en Telecinco, y salía la señora típica de su tienda diciendo: a mí me han puesto una tienda al lado y entonces yo me tengo que amoldar, porque lo que hay que hacer es el libre comercio y que todos vayamos a lo más barato, porque ya está, entonces yo me tengo que poner las pilas. Sí, señora, pero usted y la tienda que le ponen a su lado están jugando en las mismas condiciones. Esto de las nuevas tecnologías y todas las empresas que se están metiendo, hablemos de Amazon, en cualquier otro de las facetas que hay, es que no se juega en las mismas condiciones. Entonces, no puede haber el juego, no puede ser legal, no es lo mismo.
Yo torno a al·lucinar amb aquest tema perquè segueix el cinisme i l'hipocresia com en el tema de Venezuela. Però és que no han passat cap crisi, que no han passat res, que no hi ha història, que no passa res. He sentit també una tele a la Sexta xerrant d'això, un doctor en economia, xerrant que s'hauria de regular un poc en contra d'estats i que la regulació hauria de ser mínima, o molt millor que no hi hagués cap regulació perquè el lliure mercat, després de lo que ha passat, tota la crisi que ha hagut per culpa del lliure mercat, com s'ha enfonsat, ha demostrat aquesta teoria que té els peus de fang, que s'ha construït damunt coses que no són reals i que només beneficia a una determinada gent, evidentment, en aquest cas Uber, Cabify, etc., que són les multinacionals. Com s'ha augmentat la diferència entre els rics i els pobres per culpa d'aquesta política. I ara encara, després de tot el que ha passat, del que hem patit aquí, de les retallades, etc., tornen a xerrar de que el millor és el lliure mercat. És al·lucinant que segueixin com si no hagués passat res, com si no s'hagués mort gent de fam o s'hagi suïcidat perquè no tenia casa, etc. És demencial. O, i xerraran també, no hagi mort gent, més gent de la que hagués mort per culpa de retallades sanitàries. Vos contem el proper programa, qualque cosa que m'ha tocat a prop. És al·lucinant que segueixi xerrant d'això. No és una qüestió de tecnologia. Jo recordo aquí, quan en els 90, que va venir en Carlos Fuentes, quan anava a Formentor, l'escriptor mexicà, ell decididament anti-Estats Units, que va fer una conferència en un club, que se va posar una televisió de fora perquè estava ple, i va xerrar que es ten, perquè els moviments tecnològics van en aquesta globalització, etc. Tot és mentida, com ara això d'estat civil, Uber, no, les guerres, no, els progressos, els canvis tecnològics poden servir a uns o als altres, poden servir més una cosa o l'altra, però el que canvien les coses són les lleis. Les lleis varen deixar que la lliure circulació del capital, les persones no, per favor, es dobbé sí que se mogui, per allà on vulguis, els humans que se morin pel Mediterrani o pel desert entre Mèxic i Estats Units. Tots són... No, l'estat, les associacions d'estats, igual que tenien el telèfon, poden tenir sistemes tecnològics per crear estats. Són problemes de multinacionals i de desregulació del mercat, que tots es regulin, ni serveis públics, ni res, que la guerra de tots contra tots, per això hi ha guerra entre les persones i competència i no cooperació, i a més quan té això, com ha dit davant, quan ha cerrat de la botiga en José, això que afavoreix en els grossos, els peixos grossos, se mengen els petits, les grans superfícies, han acabat amb els comerç, petit comerç a les illes, a Espanya, etc. I han minvat els llocs de feina, perquè la majoria és petit comerç, dona més llocs de feina, i a més pots canviar també la forma de vida, pots anar passejant, comprant, i ara has d'agafar el cotxe a la gran superfície, i com si no tinguéssim un problema de sostenibilitat del planeta Terra. una tal Nelly Cross, que ha estat comissària de competència dels Estats Units, fa feina a Uber. Ray Lautron, una cosa així, Lajon, no sé, secretari de transport del govern d'Obama als Estats Units, fa feina per Uber. No fa feina de taxista a Barcelona o a Madrid. I aquesta és la cosa. Simplement és peix gros, que no, que canvi, que no se pot canviar. Se poden regular les coses millor, se poden fer les coses millor, però que no venguin en cuentos. Com deia un amic meu l'altre dia, que la demostració d'aquesta és la llibertat de mercat, per d'un pecat hi ha no sé quantes empreses, quan, i gastant això, furgonetes per aquí que per allà, quan Correus te pot dur el paquet i ja està. I no és més eficient. És que és això, després de tot el que ha passat en la crisi, el que han gastat per banc, etcètera, 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 tot això encara el lliure mercat és el millor del món i els taxistes s'han de fotre perquè això és el camí del món. El camí del món ho poden les normes, els polítics, i ja ho hem vist que, clar, hi ha polítics que acaben...
Sí, sí, puertas giratorias, ya está, está claro. Salir, por eso es la cuestión. Es esa traición que está haciendo muy buena parte de la clase política en muchos países, más toda la cuestión de la gente económica, cómo traiciona, porque entra y se mete en puestos que están, se supone que tendrían que defender lo público, es decir, lo que es de todo, lo estatal. Defenderlo, y sin embargo lo que le hacen es que le dan la puñadada por la espalda. Podemos ver la sanidad, ahora se está moviendo mucho en España otra vez de nuevo con la sanidad, con todo lo que ocurre, Galicia, etcétera, etcétera. Los medios, esa es la historia, en enseñanza lo mismo. En todas estas cuestiones que está claro que no pueden ir de cara, tienen que engañar a la gente, porque la gente lo que queremos son unos servicios sociales, tenemos unos estados, sobre todo en los países desarrollados como los nuestros en Europa y en este primer mundo, queremos un país que pagamos impuestos porque recibimos algo. Entonces, no queremos que nos desmantelen nuestras jubilaciones, nuestra seguridad, la seguridad que podemos tener en la vida. Y sin embargo, nos la están desmantelando. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Esta gente que luego juega... A poner una cara de cara al público, le está dando la puñalada por la espalda a todos los servicios públicos de muchas maneras, por ineptitud, por robo, por ineficacia, etcétera, etcétera.
Se xerraran de la situació de la sanitat, de salari indirecte, que és la sanitat, etcètera, és part del nostre salari, de més de milió de clients que han tenen 5 anys, en temps de crisi, les asseguradores sanitàries, claríssim, claro. Perquè tot això xerrarem indignant com va el món, vergonyós, lo de Venezuela i l'actitud favorable, que se reguli com se reguli, però estat-s'hi, i l'altre, que se'n vagin a casa seva, que facin el fons d'inversió, invertessin a una altra banda. I tenim molt poc temps, no sé si de què podrà, volia fer una cosa rapideta damunt coses que hi ha que xerrarem més.
Bueno, són
ampliarem coses... els propers dies algunes, sobre sanitat, armament, etc.
Sí, són nada, temes que com han sido casi 2 meses, prácticamente, que no hemos tenido... Pues bueno, me ha dado tiempo a apuntar cosas, decir, ah, bueno, 2019, pues claro, ¿qué va a pasar? Titulares, no lo sé lo que va a pasar, pero sí que se va viendo una serie de cosas por las cuales va pasando la historia. Para los, por ejemplo, titulares, lo voy a hacer rápido, así, tengo 3 minutos, sí, más o menos, 3 o 4
cinco.
Minutos,
lo hago a 5 minutos,
entonces me sobra. Para los ejércitos no hay crisis, hay un rearme general de los países en el mundo. Las antiguas uniones y alianzas que había de países ante el mundo en crisis en el que estamos, se está evolucionando todo en que ya no vale eso, con lo cual cada uno, los países como entidades pequeñitas, se tienen que rearmar de otra manera. Conclusión, todo el mundo armándose hasta los dientes, rearme general en este planeta, como si no nos pudiéramos gastar el dinero en otras cosas, pues ahora más ejércitos y más cosas así, ¿no? Otro de los temas que sigue saliendo y que no ha rebajado ni con la crisis, al contrario, sigue subiendo más, son los escandalosos sueldos que tienen los altos ejecutivos. Habrá que explicar por qué, porque es algo que el común de los normal, de los mortales no nos enteramos y no sabemos por qué está pasando esto, que es lo que está marcando esa diferencia que hay entre los que cada vez hay más ricos y son más ricos y los que también cada vez son más pobres y mucho más pobres. Esa es la cuestión. Y son, en parte, los escandalosos sueldos que se llevan los altos ejecutivos. Mientras tanto, lo que nos dan de miserias a tratar el bono social es, o sea, una forma nueva que está apareciendo de cómo se trata a la gente cuando estás pidiendo algo, que te hagan una rebaja. Bono social para los más pobres. Bono social eléctrico, por ejemplo, o de otras cosas. Habría una historia que hacer, que en otro también programa lo desarrollamos un poquito más, el juicio que está pasando con Bankia, que también es para tratarlo muy bien y para decirnos que el 15M para rato, que fue un movimiento de indignados que apareció, es el único que hasta como acusación particular en este juicio que ha habido a Bankia y a toda la estafa que hicieron el señor Rato y compañía con todos los grandes políticos, gente de jueces, todo el legislativo, la crema innata de esta sociedad, la cual está sentada en un banco, en un juicio, porque hay unas gentes que tienen una acusación particular contra ellos, porque la fiscalía ya se ha retirado, se han retirado todos los que tenían en plan del Estado que tendrían que acusarlos a ellos porque han hecho un delito, se han retirado. Solamente queda lo del particular. Y el particular está ahí porque se hizo entre gentes que pusieron dinero, un crowdfunding que se llama, para que esta gente por lo menos la juzguen. Porque si no, se hubieran escapado con la doctrina Botín. Seguiremos hablando de ellos. Y, por supuesto, este año tampoco se acaba el logaritmo, el sinogaritmo que está pasando es lo de las cuestiones de que cada vez no es que haya más, pero sí que están cambiando las formas de los desahucios, con toda la carga de miseria, dolor y... Pero bueno, está ahí la gran lucha que sigue teniendo la gente tipo David contra Goliat, ¿no?, en la cuestión estas. Y básicamente creo que ya llegamos al final, me parece.
Prácticamente.
Y seguirán, si hay temas, ya está. Tenemos todo el 2019 para adelante, más luego lo que aparezca.
Sí, torna a governar Rafa Ains, la directiva de serveis Bosch Stein. Tornarem a xerrar d'ella perquè ha canviat lleis, fa canviar més de 50% de les lleis sobre comerç de serveis a Espanya, etc. I mos escoltam d'aquí 15 dies. Que vagi bé tothom. Àngels.
Hola, adéu.
Adéu.